Un, dos, tres.
Bueno, aleshores va començar la xerrada. Bueno, a la xerrada anterior es va parlar una mica de la crisi multidimensional en la que ens trobem avui en dia. És una crisi multidimensional perquè abarca l'àmbit ecològic, polític, econòmic, psicològic, social, cultural, etc, etc. I, bueno, i és una crisi també sistèmica de la crisi del creixement. Aleshores, aquesta crisi a la que ens trobem avui en dia, hem d'arribar a la conclusió que té una causa, que és la concentració del poder a mans de molt poc. Bueno, aleshores, bàsicament, era per enllaçar una mica la xerrada d'avui amb la d'altre dia, que la conclusió de la crisi és deguda a aquesta concentració del poder. Així doncs, avui que parlarem de la proposta i del projecte de la democràcia inclusiva, que és important perquè és una proposta per desconcentrar aquest poder. O sigui, és la manera de sortir de la crisi mitjançant aquest nou projecte és desconcentrar el poder. I això, com veieu, la democràcia inclusiva, que és el projecte desenvolupat pel Takis Fotopoulos. Aleshores, primer anem a parlar de què s'entén per democràcia, després en què consisteix la democràcia inclusiva i després quins són els fonaments d'aquesta. La democràcia és una paraula que ha estat molt desvirtuada al llarg de la història i recentment, i s'han abusat d'ella, i aleshores es confon democràcia amb l'actual sistema oligàrquic de la democràcia parlamentària. Aquest sistema oligàrquic es va inventar, bueno, com la Laia va parlar d'això la setmana passada, fa dos segles per les elites liberals americanes, i aquest sistema oligàrquic de democràcia representativa, conjuntament amb l'economia de mercat, dona lloc a l'estat modern. I l'objectiu de l'estat modern, justament, és aquesta concentració del poder i generar i perpetuar una estructura de poder que està apartada i per sobre de la gent. Amb la qual cosa, per això diem que no té gaire democràcia. Aleshores, per democràcia entenem l'exercici directe de sobirania per part de la població, dels ciutadans, de tota la gent. Això implica una distribució igualitària del poder per tothom. I, bueno, és un règim més que uns procediments, o sigui que el que seria la democràcia real és, això és molt més que un procediment i una tradició d'anar a votar de tant en quant. I, bueno, amb això una mica que hem vist que és la democràcia, passem a veure la democràcia inclusiva. Aquí una mica el que parlàvem d'oligarquia liberal. Democràcia inclusiva es diu que és inclusiva perquè aquesta nova concepció de democràcia inclou a tota la ciutadania en el que serien els àmbits de l'esfera pública de la gent, seria en els àmbits de la vida col·lectiva, una mica contrastant el que seria l'esfera privada amb l'esfera pública, i inclou la democràcia en els àmbits de, o sigui, inclou en l'esfera pública l'àmbit ecològic, l'àmbit polític, l'àmbit econòmic i l'àmbit social. Bueno, l'àmbit econòmic és dona lloc a les decisions que es prenen de, bueno, amb l'administració i la generació dels recursos, l'àmbit polític, la presa de decisions polítiques, l'àmbit social, les decisions amb les institucions i amb el treball, amb l'escola i amb totes les institucions socials i culturals, i l'àmbit ecològic, que és l'àmbit de les relacions de la terra i la societat i la naturalesa. Aleshores, aquests quatre àmbits de l'esfera pública de les persones, passades a la democràcia inclusiva, serien com quatre democràcies que consistirien en totes estructures d'una nova societat que realment vindrien a ser l'eliminació de concentració de poder en tots aquests àmbits, en l'ecològic, social, econòmic i polític. Aleshores, la democràcia inclusiva és una síntesi de la tradició socialista, la tradició democràtica i de moviments actuals, liberals i socials. Fonaments de la democràcia inclusiva. És com un nou projecte alliberador, amb el qual és una elecció de les persones, una elecció per l'autonomia, una autonomia individual i una autonomia social, identificada amb la llibertat i amb la democràcia. És un nou tipus de racionalisme, això és la part més filosòfica del que em tocava explicar avui, que, bueno, Takis, quan parla de la democràcia inclusiva, fa una mica de... mira una mica d'història i critica una mica les tendències que hi ha hagut filosòfiques de racionalisme i de maneres de veure les veritats. El racionalisme democràtic que proposa no és ni el racionalisme objectivista ni el relativisme postmodernista, que vol dir que no creu ni un cop es veu que les veritats són una construcció social, que no és una realitat objectiva en majúscules a la qual es pugui arribar i que sigui objectiva, ni és tot subjectiu, com és el relativisme postmodernista. Un cop vist això, la proposta del racionalisme democràtic és que conscientment, entre la gent, es creïn noves veritats. Veritats, bueno, en sentit filosòfic, però en sentit molt ampli. Així que, bueno, la gràcia d'això és que la proposta és de col·lectivament construir unes noves veritats de manera democràtica. No acceptar tots les veritats que construeixen sectors èlits que tenen el poder concentrat. Aleshores, això fa que aquest racionalisme democràtic és incompatible amb irracionalismes i de tipus místic o creences que siguin tancades. I, bueno, la democràcia inclusiva compta amb una nova concepció de la ciutadania. Podríem mirar una mica que les concepcions de la ciutadania i de què són els ciutadans i ciutadanes fins ara els veuen més com a objectes i com a instruments. Així tenim la concepció liberal, a la qual els individus són portadors de, bueno, de drets i deures que estan regulats per la llei. La concepció socialista, seguint també la tendència liberal, que li afegeix a part d'aquests drets polítics uns quants drets socials i econòmics, i la concepció marxista, en la qual la ciutadania és propietària dels mitjans de producció. Aleshores, aquí hi ha una cita de Hannah Arendt, que ara llegiré, que diu, bueno, parla del que seria la concepció democràtica de la ciutadania, que és la que proposa la democràcia inclusiva, que diu: l'activitat política no és un mitjà per un fi, sinó un fi en si mateix. Un no s'involucra en l'acció política simplement per promoure el propi benestar, sinó per realitzar els principis intrínsecs de la vida política, tals com la llibertat, igualtat, justícia, solidaritat, valentia i virtut. Així doncs, la política, segons aquesta nova concepció de ciutadania, no seria només un mitjà per aconseguir un fi, sinó que passaria a ser un fi en si mateix, un fi de realització personal i col·lectiva. I m'estic folint tota la xerrada en un moment, molt ràpidament. Bueno, sí que després em pregunteu el que m'hagi passat més per sobre, em pregunteu el que voleu. I, bueno, I ja per acabar, bueno, que la democràcia inclusiva, el que es veu és que no és una utopia, en el sentit en que ben analitzada la crisi multidimensional a què ens trobem avui en dia, una crisi que està creixent i que sembla que la tendència serà de cada cop de més, així que sembla que quan es toqui fons es necessitarà realment un canvi, perquè per aquest fet deixa de ser una utopia, deixa de ser una utopia també perquè cada cop sembla que més sectors socials diferents, per diferents motius, estan descontents amb les coses com funcionen avui en dia, i tampoc és una utopia perquè reflecteix les tendències dels moviments socials i dels moviments pel canvi de la societat que hi ha avui en dia. I és que ja està, però no s'hi hauria de tornar enrere alguna part o... Bueno, doncs li passo el micro. Li passo el micro al Blai.
Bé, llavors, en Joan ha mencionat... se'm sent? Sí, no? En Joan ha mencionat una mica les bases d'aquest projecte per construir una nova societat. Avui la sessió, com dèiem, es diu Democràcia Inclusiva, un projecte per construir una nova societat. I ha mencionat una mica les bases, com en els diferents àmbits, doncs es proposa una redistribució del poder, recuperar el poder sobre l'àmbit polític, econòmic, social i ecològic. Llavors aquí, aquesta és una mica la base, com el que necessitem per sortir d'aquesta crisi multidimensional, com hem dit, i aquí apareix l'interrogant de com ho podem fer, no? Com podem fer aquesta democràcia inclusiva que inclogui, que redistribueixi el poder en tots els àmbits. Doncs bé, avui parlarem del punt aquest blanc que tenim aquí a la dreta, que és la societat de democràcia inclusiva, el projecte final. Evidentment avui ens trobem en el punt blau, que és la societat actual amb l'economia de mercat i la democràcia entre cometes representativa, i entremig hi ha una transició, una transformació en molts aspectes, en molts àmbits, i avui el primer que farem és visualitzar quines institucions i com podria funcionar una societat de democràcia inclusiva. El proper dia parlarem de la transició, és a dir, avui ens centrem en l'exercici d'imaginar si aquestes institucions que tenim avui en dia no serveixen i estan cada cop més en crisi, si veiem, com vam veure l'altre dia, que estem en una crisi multidimensional que afecta a totes les persones, a tot el món i a tots els àmbits de la vida col·lectiva, doncs avui ens centrarem en intentar respondre la pregunta com podríem construir una altra societat que realment ens permeti sortir i superar totes aquestes crisis, que sigui per tant una societat factible i desitjable alhora. Començarem a veure cada un d'aquests àmbits. En primer lloc, la democràcia política. Hem vist que tenia quatre components: democràcia política, econòmica, social i ecològica. I bé, podríem definir la democràcia política que equival a l'autoritat del demos, del poble, en l'esfera política. De fet, la paraula democràcia, com sabeu, té l'arrel demo i gràcia, que vol dir demos, vol dir poble, comunitat, i gràcia vol dir poder. Per tant, si parlem de democràcia política, vol dir el poder del poble sobre l'esfera política. En aquest cas vol dir l'autoinstitució de la societat, i per tant vol dir la presa de decisions col·lectivament amb igualtat de distribució del poder polític, i per tant sense representació, la presa de decisions directament per part de la ciutadania sense representació. A continuació veurem més què vol dir això i com es pot realitzar. Tots els residents d'un territori particular, per exemple entre 30.000 i 50.000 persones, prenen part en el procés democràtic de la seva comunitat. Bé, anem a veure una institució fonamental de la democràcia política i de democràcia inclusiva en general, que és l'assemblea, que podríem dir popular, ciutadana, assemblea de la comunitat local, i que li diem assemblea demòtica, que és una paraula, aquesta demòtica, que existeix en català, encara que no és coneguda, però que és una paraula que fa referència a cosa que pertany al poble, que és del poble. I en una veritable democràcia, en una democràcia inclusiva, l'òrgan sobirà la unitat bàsica de presa de decisions polítiques és aquesta assemblea demòtica on tots els ciutadans del Demos poden participar en igualtat de veu i de vot. El Demos, podem entendre el Demos com una comunitat geogràfica definida geogràficament. És a dir, podem parlar d'un Demos com avui en dia podem dir una comarca, no? El Demos de tal lloc vol dir que totes les persones que viuen en aquella àrea geogràfica. Per tant, l'assemblea demòtica és l'assemblea en la qual tots els ciutadans d'aquella àrea geogràfica poden participar per prendre les decisions. Bé, d'exemples històrics, veureu que parlarem de diferents tipus de democràcia i expressarem alguns exemples històrics en què s'ha realitzat, encara que sigui parcialment o encara que sigui amb certes mancances, en aquest cas una democràcia política, no? Veiem com al llarg de la història s'han dut a terme diversos intents d'institucionalitzar diverses formes de democràcia política, especialment en períodes revolucionaris. Un exemple serien les seccions parisines a principis de la dècada de 1790 i un altre serien les col·lectivitats espanyoles durant la revolució de 1936. En aquests casos no es va arribar a institucionalitzar mai una democràcia política. L'únic exemple històric que tenim d'una democràcia política institucionalitzada és la democràcia danesa, en què durant dos segles es va funcionar amb aquesta institució de democràcia política, democràcia directa, tot i que, per descomptat, la democràcia danesa era parcial en dos sentits. Era parcial perquè tenia una definició molt restringida de la ciutadania. Com sabem, esclaus, dones i immigrants estaven exclosos de la presa de decisions, i era parcial perquè només era una democràcia en l'àmbit polític, que és el que ara ens estem fixant. Però el fet de que la institució de l'Assemblea danesa sí que podem dir que era una democràcia política institucionalitzada, perquè el que feia que fos parcial no era el funcionament propi de l'Assemblea, sinó la definició molt restringida de ciutadania que havien delimitat els atenesos. És a dir, com que la definició de ciutadania excluïa a més de la meitat de la població atenesa, aquesta ciutadania que podia participar en una democràcia directa política institucionalitzada era només menys de la meitat de la població atenesa. Però sí que podem dir que durant dos segles es va funcionar en una democràcia política. Com veurem, al llarg que anem veient els diferents tipus de democràcia política econòmica, buscarem alguns exemples i veurem com molts d'aquests exemples eren insuficients o precisament les seves mancances, el que els va portar potser a no poder reeixir va ser precisament la seva parcialitat, el fet de ser no una democràcia inclusiva sinó només una democràcia, en aquest cas política, o una democràcia només econòmica, etc. En aquest cas podríem parlar de la democràcia atenesa amb més detall, com el fet d'una manca de democràcia econòmica en aquell moment va portar també a la decadència de la democràcia política. Bé, per parlar d'una democràcia política avui en dia, evidentment, a part de les decisions locals, hi ha moltes decisions que han de ser preses en àmbits regionals més amplis o en els llocs de treball. I per tant, avui una democràcia inclusiva només pot ser una democràcia confederal, en el sentit de que no es limiti només a la pròpia comunitat que hem parlat abans, d'entre 30.000 i 50.000 persones, sinó que ha d'estar coordinada i ha de poder prendre decisions en àmbits locals molt més amplis. Llavors, com es poden prendre aquestes decisions en àmbits locals més amplis, mantenint el principi democràtic de la igualtat de poder i no creant una nova estructura de concentració de poder polític? Doncs mitjançant assemblees de delegats que són escollits per les assemblees demòtiques de la comunitat i que tenen mandats específics, són revocables i responsables davant de les assemblees que els han escollit per tal de, amb el propòsit d'implementar, coordinar i administrar les polítiques decidides per les assemblees demòtiques. Anem a veure amb una mica més de detall aquest aspecte de la confederació i del funcionament amb delegats. Bé, aquí una cosa, un concepte que és diferent al concepte de representació, de delegació, perquè estàvem dient, perquè representació és el concepte de que els ciutadans donen el poder a uns representants i els ciutadans abdiquen del seu poder de prendre decisions, i aquests representants tenen la funció de prendre decisions pels altres. Per tant, concentren poder polític Per tant, podríem dir que es crea una nova oligarquia, tot i que pot ser una oligarquia electa, però és una nova oligarquia en tant que hi ha unes persones que prenen les decisions pels altres. En canvi, la delegació, els delegats tenen una funció administrativa i pràctica d'implementar i coordinar les decisions preses per les assemblees demòtiques locals. Per tant, en la delegació no acumulen cap poder polític els delegats, perquè el que fan és la funció pràctica d'implementar i posar d'acord les diferents decisions preses per les assemblees. Per exemple, aquí tenim diverses comunitats de 20.000, 30.000, 60.000 habitants, 50.000 habitants, que posem per cas que viuen en una zona geogràfica propera i decideixen confederar-se, és a dir, a part de prendre les pròpies decisions en aquests àmbits concrets, en aquest àmbit de 20.000 habitants, doncs prendrien les seves decisions, el funcionament sobre els pobles que puguin haver o la ciutat que sigui, el seu funcionament polític, etc. Però hi ha decisions que seria interessant prendre en un àmbit geogràfic més gran i per tant conjuntament amb les altres comunitats. Per tant, es confederen i duen a terme una assemblea confederal que té la funció, com dèiem, d'implementar les decisions preses per les assemblees locals. En aquest cas podríem parlar que de 60.000 habitants s'envien 60 delegats, perquè sigui proporcional, 60 delegats a l'assemblea confederal i viceversa amb els altres números, no? 20, 30, 50, i aquests delegats el que fan és, en base a les decisions que han pres les assemblees, implementar-les, administrar-les i coordinar-les perquè es puguin prendre decisions en l'àmbit confederal. Bé, no hem comentat que si hi ha alguna pregunta bastant concreta sobre algun tema que estiguem parlant. Val, podem fer un funcionament que és, si són una pregunta concreta i curta, més diguéssim tècnica o específica alguna cosa, aixequeu la mà i ho podeu preguntar en el moment. Si és una pregunta de contingut, diguéssim, que necessita una mica més d'explicació o alguna aportació així, sisplau, us l'apunteu i al final tindrem un temps d'intervenció i preguntes més llargues i així. Llavors, intenteu pensar si és una pregunta només d'una especificació o si és una pregunta que requereixi més explicació. Sí, hi ha unes dues preguntes aquí, curtes, o una?
Suposo que la representació aquesta de 60.060 variaria en nombre de població.
Com?
Dit que 60.000 habitants serien 60 delegats. Suposo com una ciutat més gran, parlant de, per exemple, jo què sé, d'aquí. Una ciutat enorme, 20 milions d'habitants, suposo que la delegació seria molt més mínima, no? Seria proporcional, però...
Exacte. Sí, podríem, això evidentment ho decidirien les assemblees en cada cas, però sí, en una ciutat que evidentment hi hagi 20 milions d'habitants potser seria més mínima la delegació. Digues.
Imaginem que no estem en aquesta transició, sinó una societat inclusiva. Barri de Gràcia i Barri de l'Eixample, què vol dir que es decideixen confederar? Hi ha unes persones que es decideixen confederar. Imaginem que hi ha algú de Gràcia que no vol confederar-se. Entra, no entra, està dintre
de
la societat, no està,
què passa? A veure, aquest tema potser és més de fons, potser l'hauríem de tractar després, però en principi, per intentar respondre una mica ara, crec que evidentment les avantatges d'estar confederat amb una comunitat més àmplia serien bastant visibles, no? Perquè ens permetria doncs, tenir moltes coses que podem disposar avui en dia i que poden ser molt útils, com puguin ser mitjans de comunicació, mitjans de transport, energia, etcètera, no? De manera que fàcilment quasi tothom podria veure la utilitat d'estar confederat amb àmbits amplis. En cas de que les persones que no ho veiessin poden anar a viure, com avui en dia, diguéssim, això no varia molt d'avui en dia, qui vulgui estar en una organització més senzilla, social, avui en dia també pot anar a viure a la muntanya amb una comunitat de 100, 200, 300 persones i organitzar-se d'una forma més senzilla. O sigui, en aquest sentit seria semblant.
Per què, si vol viure a l'Àsia?
Bé, evidentment, aquí hi ha més preguntes, veig que estan sortint moltes preguntes. Els temes més de debat i de fons els intentem tractar després, però apunteu-vos-els tots, sisplau, perquè així ens en recordem. Però això, si vols, ho parlem després, més en compte. Digues.
Per aquestes assemblees, estaria pensat si es faria per vot o per consens?
Sí, és un dels temes, també. També és un tema més de fons, o sigui que l'hauríem de tractar més de fons. Si us sembla, continueu, sí, sisplau, si feu una intervenció que sigui molt d'allò de sí o no, o alguna cosa...
Yo estoy claro el procedimiento y dejaremos para más tarde el tema de que a la gente hay que prepararla porque las asambleas hoy con la preparación del personal es muy difícil de llevar.
No sé si has estado al principio de la charla, que hemos dicho que había un periodo de transición y que hoy hablaríamos solo del estadio final. El periodo de transición hablaremos la semana que viene. O sea, cómo llegamos hasta aquí hablaremos la semana que viene. Hoy nos estamos planteando quina estructura institucional, o sigui, quina forma d'organització social podria ser factible i desitjable i podria superar totes les crisis en les que ens trobem avui en dia i totes les problemàtiques en les que ens trobem. Sí, el tema, les preguntes de transició, si us plau, les deixem per la setmana que ve perquè és quan abordarem més aquest tema. Vale, passem al tema de democràcia econòmica, que podem definir-la com amb equivalència com hem definit la democràcia política, que l'hem definit com l'autoritat del demos, del poble, sobre l'esfera política. Podríem definir el tema de la democràcia econòmica com l'autoritat del demos sobre l'esfera econòmica, és a dir, la distribució igualitària del poder econòmic. Parlem de demos i no d'estat, en el sentit que l'estat implica una separació de la ciutadania de la presa de decisions. Per tant, parlem de demos, és a dir, de comunitats i assemblees de comunitat. Això significa que la presa de decisions, el control de l'economia com un tot, és a dir, que no hi ha processos oligàrquics i no hi ha estructures oligàrquiques en l'àmbit econòmic. Què vol dir això? En quant a processos econòmics, implica que la ciutadania, el cos de la ciutadania, pren totes les decisions econòmiques importants, les macroeconòmiques, que són les decisions que fan referència al nivell de producció, al nivell de consum, al nivell d'inversió i al nivell de treball i de temps lliure implicats en aquestes decisions. Aquestes decisions es prenen per part del cos de la ciutadania, i les decisions microeconòmiques, que són les decisions que es prenen als llocs de treball i als àmbits domèstics, és a dir, a les empreses i llocs així. En cap d'aquests àmbits no hi ha processos econòmics i tampoc no hi ha estructures oligàrquiques, la qual cosa implica, òbviament, que els mitjans de producció i distribució són posseïts i controlats directament pel demos. És a dir, que el conjunt de mitjans de producció i distribució, totes les infraestructures i tot el que ens serveix als éssers humans per viure, per produir, per distribuir el que produïm, són posseïts per el demos, és a dir, la col·lectivitat, la ciutadania, i dintre de cada demos, doncs, l'assemblea de la comunitat és la sobirana, la que té la possessió i el control sobre tots els mitjans de producció i de distribució. Bé, com pot funcionar això de la democràcia econòmica? És una de les preguntes clau. Ara de moment estem dient una mica descrivint el significat d'una democràcia inclusiva, què vol dir quan parlem de democràcia econòmica, quin és el significat de democràcia política. Més endavant descriurem en major detall un model de democràcia econòmica com a part integral d'una democràcia inclusiva que té l'objectiu de complir les condicions esmentades, és a dir, que no hi hagi processos i estructures oligàrquiques, i assegurar la satisfacció de les necessitats bàsiques de tots els ciutadans a la vegada que assolim una veritable llibertat d'elecció individual pel que fa al consum i al treball. Com pot funcionar això ho descriurem més endavant, serà l'últim apartat de la xerrada. Bé, abans de la democràcia social, passem a exemples històrics. No tenim cap exemple d'una democràcia econòmica institucionalitzada, tot i que encara en alguns moments hi ha hagut una menor desigualtat d'ingressos i de riquesa que actualment, que com explicàvem l'altre dia, actualment cada cop es concentra més la riquesa i els ingressos en més poques mans. Això no vol dir que hi hagi hagut una presa de decisió col·lectiva sobre l'assignació de recursos econòmics. És a dir, si agaféssim només una definició molt restringida de democràcia econòmica, com una major igualtat, sí que podríem veure algun tipus de procés en aquest sentit. O si, evidentment, també hi ha hagut moments en què els mitjans de producció han estat en mans de l'Estat, però evidentment l'Estat, en el cas de la URSS, era una estructura burocràtica amb el poder concentrat, per tant no podem parlar d'un sistema en què la presa de decisions econòmiques fos per part de la ciutadania. Bé, si bé l'acompliment de les condicions presentades en els dos apartats anteriors per la democràcia política i econòmica representaria la conquesta de les esferes política i econòmica per part de l'esfera pública, és a dir, la recuperació d'una veritable individualitat social, la creació d'una veritable, com dèiem, democràcia política i econòmica i per tant d'una veritable llibertat i autodeterminació en aquests àmbits, això no és suficient per parlar d'una democràcia inclusiva. Hi ha un altre àmbit, l'àmbit social, un àmbit més ampli, que també es donen relacions, s'han de prendre decisions col·lectives, i per tant és un àmbit on també es poden donar relacions de poder, com veiem avui en dia, en què les relacions jeràrquiques es multipliquen també en aquest àmbit, no? Llavors també és important que aquest àmbit entre dintre d'una democràcia inclusiva i equivale a la distribució equitativa del poder social, com per exemple el centre de treball, el centre educatiu, els mitjans de comunicació, a la llar, etc. Els participants en aquestes institucions també prenen col·lectivament les decisions directament i sense representació, com hem vist abans. I les diverses assemblees, especialment dels llocs de, bueno, llocs de treball i els centres educatius, s'orienten pels objectius fixats per les assemblees demòtiques i les preferències dels ciutadans com a productors i consumidors. Això ho veurem més endavant com pot funcionar més concretament. És a dir, el poder sobirà és a la ciutadania, el demos, l'assemblea demòtica, però també hi ha les assemblees dels llocs de treball que gestionen la seva pròpia activitat als llocs de treball o en els centres educatius, sempre guiats pels objectius generals determinats per les assemblees de la ciutadania, l'assemblea demòtica. Això voldria dir, evidentment, l'eliminació de moltes condicions que avui en dia provoquen el que podríem dir la misèria del treball, l'alienació en el treball, que té a veure amb la desafecció que se senten els treballadors en unes institucions de treball tan jeràrquiques i tan alienats com acostumen a sovintegen avui en dia. I també voldria dir és a dir, que els treballadors s'impliquen, són partícips de les seves pròpies condicions de treball, evidentment funcionant, és a dir, tinguent en compte el bé comú que és expressat per aquests objectius generals que expressen les assemblees comunitàries. Bé, això és una mica el que parlàvem. Veiem aquí una foto d'una assemblea una mica improvisada amb un centre de treball. Parlàvem també de democràcia a la llar, que fa referència a disposicions, bueno, a la democràcia a la llar, és a dir, com que a la llar també es poden donar relacions de poder, com sabem avui en dia amb el cas de la violència domèstica, que és un problema de relacions de poder, d'imaginari, de dominació, que és el que abunda la nostra societat, i com es reprodueix aquestes relacions de poder en l'àmbit de la llar. Doncs evidentment en una democràcia inclusiva també s'haurien de promoure uns valors i un imaginari que vagin en la direcció de possibilitar i de fer efectiva una relació democràtica a la llar i amb tots els seus membres, no? En aquest sentit seria bastant necessari les disposicions econòmiques i polítiques que reconeguin l'atenció a la llar com un element satisfactor de necessitats. És a dir, que avui en dia, com sabem, la satisfacció de necessitats a la llar, per exemple, la cura dels infants o altres tipus de la cura de la gent gran també, no es consideren com un treball, no? O inclús certes tasques domèstiques, perquè evidentment en un àmbit mercantil en què tot té que ser inclòs dintre d'unes empreses mercantils, doncs això no es considera com un treball. En una democràcia inclusiva es podria considerar aquesta feina com un treball satisfactor de necessitats i per tant remunerar-ho amb vals, com veurem després, i per tant això possibilitaria que també es donés unes relacions més igualitàries a la llar. La democràcia cultural fa referència a un aspecte important, que és la igualtat d'accés als mitjans de comunicació, que implica la isegoria, que deien els grecs, que pels grecs l'Atenes clàssica era una característica imprescindible de la democràcia, que la isegoria vol dir això, la igualtat de veu, no només igualtat de vot, sinó igualtat de veu. Llavors, en aquest cas, la igualtat d'accés a mitjans de difusió per poder presentar propostes, per poder deliberar, per poder fer debats. Com sabem, avui en dia també la veu està concentrada, és a dir, els mitjans de comunicació estan concentrats cada cop en menys mans, per tant el poder de comunicació també està molt concentrat. La democràcia als centres educatius implica que tots som partícips de la nostra educació i per tant que si l'educació a la universitat i als centres educatius de primària i secundària es guia pels objectius generals, com hem dit abans, establerts per la societat, per la ciutadania, en els aquests centres educatius també hi ha assemblees d'autogestió en què la comunitat educativa decideix el seu desenvolupament. Trobem exemples històrics, especialment en el segle XX, en què s'han introduït diverses mesures de democràcia en l'àmbit social, especialment en períodes d'activitat revolucionària, com per exemple els Consells Obrers d'Hongria el 1956, les assemblees d'estudiants a París l'any 1968, o també trobaríem exemples més recents com per exemple durant la crisi i revolta argentina del 2001, en què es van ocupar moltes fàbriques i es van posar en autogestió moltes fàbriques. També existeixen avui en dia cooperatives que duen a terme processos, formes de gestió democràtica a nivell intern de la seva pròpia activitat, i escoles lliures i universitats lliures també, que també s'autogestionen i duen a terme formes d'organització també democràtica en l'àmbit social. Tanmateix, podríem dir que, com de la mateixa manera que veiem que una democràcia política sense els altres components, democràcia econòmica o democràcia social, pot quedar mancada i pot presentar deficiències, avui en dia veiem també com per exemple la democràcia en les cooperatives que existeixen presenta moltes dificultats o insuficiències pel fet de que és una democràcia interna en l'àmbit del treball de la cooperativa, però continua sent una empresa privada en el marc d'una economia de mercat capitalista, en comptes d'una empresa demòtica en el marc d'una democràcia econòmica. Llavors, per això, per aquest fet de que aquesta cooperativa que du a terme processos d'autogestió democràtics internament, externament, continua estant en competició amb empreses en l'economia de mercat, doncs molts cops aquestes cooperatives es veuen obligades a adoptar els mateixos mètodes de producció o principis de competició i de creixement que qualsevol empresa capitalista, tot i que internament s'adoptin mètodes democràtics de decisió. Un altre aspecte, un altre component, és el de la democràcia ecològica, que podríem dir que té que la democràcia inclusiva té per objectiu crear les condicions objectives i subjectives per tal que l'ésser humà i la societat ens puguin reintegrar amb la natura. Què vol dir condicions objectives i subjectives? Les condicions objectives fan referència sobretot al tema institucional, i les subjectives fan referència al tema dels valors. És a dir, perquè sigui factible una reintegració amb la naturalesa, és necessari, una condició necessària, és que abandonem, que sortim de l'economia de mercat i el seu producte, que és l'economia de creixement, en què ens trobem avui en dia i que, com vam veure en la sessió anterior, ens està portant a una crisi ecològica també molt greu i profunda. No? Però podem pensar que amb aquestes condicions necessàries de construir una altra forma econòmica no n'hi hauria prou, això és la condició necessària, construir una altra forma institucional, però la condició suficient és que els ciutadans tinguem uns valors de reintegració, uns valors ecològics i de no dominació respecte a la natura. Perquè evidentment podríem pensar, és pensable, una situació d'una democràcia a nivell institucional que, en què els ciutadans, per alguna raó, tenen uns valors poc ecològics i per tant les decisions que prenen democràticament, com que en una democràcia no hi ha res preestablert, tot es decideix per part dels ciutadans, podríem pensar que les decisions, com que no tenen uns valors ecològics, poden ser antiecològiques. Tanmateix, hi ha alguns factors que ens fan pensar que és molt probable que un canvi de paradigma i d'institucions cap a una democràcia inclusiva provoqués un canvi en els valors que permetessin aquesta reintegració. Per exemple, el tema de que el canvi en l'àmbit social, en l'ètica en general, que el paradigma dominant en una democràcia inclusiva és el paradigma de la no dominació, així com avui en dia es reprodueix els valors jeràrquics, els valors de la dominació com a paradigma dominant. Aquí estem parlant d'un paradigma d'igualtat de poder, de no concentració de poder, i per tant de no dominació tampoc de cara a la naturalesa. És a dir, així com vèiem la setmana passada que el sistema actual tracta a la natura i als éssers humans com a objectes, com a instruments per realitzar els fins del creixement econòmic i de la concentració de poder contínua, doncs, evidentment, si sortim d'aquestes institucions, d'aquesta forma d'organització social, el paradigma, els valors que corresponen a una altra forma d'organització social, doncs també aniríem molt en el sentit de la no dominació respecte a la natura. Un altre aspecte important de la democràcia inclusiva és l'autodependència de la comunitat, que aquest concepte d'autodependència en anglès és un concepte que es diu self-reliance, que aquí no tenim una traducció gaire clara, es pot buscar la traducció aquesta d'autodependència, perquè vol dir, o independència també es podria traduir, vol dir que la comunitat depèn sobretot dels propis recursos i depèn sobretot les seves pròpies decisions i confia sobretot en ella mateixa, en la seva pròpia capacitat d'autovestir-se, el qual no vol dir autarquia ni autosuficiència. És a dir, distingim self-reliance, en anglès, autodependència, d'autarquia o autosuficiència, perquè una autarquia o autosuficiència és un sistema tancat i una autodependència no és un sistema tancat, té una interdependència amb altres comunitats, però depèn sobretot dels recursos locals de la comunitat. Hi ha una pregunta ràpida per allà?
No, simplemente aportar que eso entraría ahí el tema de la soberanía alimentaria, ¿no?
Exactament. Exactament. La idea de relocalitzar l'economia, revertir aquesta tendència en la que estem immersos avui en dia, que és la de la internacionalització de l'economia, és a dir, que cada cop els aliments i tot en general ve de més lluny, i els monocultius i tot el que això implica, doncs relocalitzar l'economia i sobretot intentar que la producció, la distribució i el consum siguin màxim de locals possibles quan això és racional, no? O sigui, intentar tornar a lo que seria racional, que és que els aliments que mengem no vinguin de l'altra punta del món amb tot el que això implica, que és el que això està passant avui dia. Sí, evidentment té molta relació. I bé, una mica comentava que trobem exemples, com que sempre estem buscant alguns exemples que vagin en aquesta direcció, doncs de moviments, com comentava la companya, que aposten per la relocalització de l'economia, per la defensa del territori i per l'alliberament i la no dominació dels animals i de la natura en general. Val, hem vist una mica els components de com els components, les característiques bàsiques del que podríem dir que és una democràcia inclusiva. Ara tenim una mica la idea general dels components i de què va el model de democràcia inclusiva, i ara parlarem una mica d'un model de democràcia econòmica, perquè potser és l'àmbit més complex, el funcionament econòmic, és a dir, com es distribueix el treball, els recursos, com es du a terme el consum i la producció. Doncs veurem una proposta per institucionalitzar la igualtat en el poder econòmic i l'autoritat del demos, del poble, sobre l'esfera econòmica. Per descomptat, abans que res dir que això no és una prescripció d'algú que un règim que s'hagi de seguir o hagi de venir en el futur, perquè sempre contem que, en concordança amb el principi d'autonomia, seran les assemblees que adoptaran en cada moment que decidiran la forma que adopten les seves institucions. Tot i així, és important fer-nos una idea, perquè tot i que aquesta idea sempre estigui oberta a la debat i a la modificació, aquesta idea ens pot servir per fer-nos una idea d'això, de la viabilitat i del funcionament d'una democràcia econòmica. I aquesta idea també té a veure amb com actuem avui en dia, és a dir, després quan veiem a la transició el proper dia, veureu com el fet del disseny institucional d'una democràcia inclusiva també té a veure en com concebem la transformació social ja des d'avui en dia, encara que no estiguem en aquest estat. Bé, la democràcia inclusiva, com veurem, que és una síntesi de moltes coses, una de les coses que és una síntesi és una síntesi de dos sistemes econòmics experimentats al llarg del segle XX. Un és el de planificació i l'altre és el de mercat. Podríem dir que la síntesi és de planificació i mercat. Al llarg del segle XX s'ha experimentat una planificació centralitzada i un mercat real. L'objectiu, o podríem dir que el punt fort del sistema de planificació, era satisfer les necessitats bàsiques de tothom. I en aquest sentit, aquest sistema funcionava molt millor, el sistema, diguéssim, comunista, de la URSS, etc., que era una planificació centralitzada, l'objectiu que tenia era satisfer les necessitats bàsiques de tot. En el mercat real, l'objectiu, el punt fort, es diu que és la llibertat d'elecció. Tanmateix, podem veure com cap d'aquests dos objectius s'han acomplert, i com vam veure una mica la sessió passada, aquests dos sistemes han fracassat, i els dos han fracassat una mica pels mateixos motius, per la concentració de poder i riquesa que s'ha donat en els dos, especialment en l'economia, en el sistema de mercat, en aquesta concentració de poder i riquesa és molt aclaparadora, com vèiem l'altre dia, i en el cas del sistema de mercat també per la necessitat i la ideologia del creixement. I el sistema de planificació centralitzada també per la concentració de poder, per la ideologia del creixement i per la poca efectivitat que té el satisfer les necessitats no bàsiques i perquè és molt poc democràtic. No? De manera que la pregunta clau seria com satisfer les necessitats bàsiques de tots els ciutadans i alhora garantir o assegurar la llibertat d'elecció. És a dir, com fer realment una llibertat d'elecció, perquè també en el sistema de mercat és ridícul parlar de llibertat, és absurd parlar de llibertat d'elecció amb unes desigualtats tan grans que creen unes èlits que concentren tant el poder i per tant determinen els processos econòmics, no? I en un sistema en què les necessitats bàsiques de moltíssima gent no estan cobertes, també és absurd parlar de llibertat d'elecció. Per tant, com satisfer aquesta llibertat d'elecció i cobrir les necessitats bàsiques de tots els ciutadans? És una manera de la pregunta del millor, no? Com construir això? Doncs anem a veure aquesta proposta de democràcia econòmica, que es basa en una síntesi d'una planificació democràtica, d'un element de planificació i d'un mercat, entre cometes, artificial. L'objectiu bàsic de la planificació democràtica és satisfer les necessitats bàsiques, i l'objectiu bàsic del mercat artificial és satisfer les necessitats no bàsiques i la llibertat d'elecció quant al consum i al treball. Bé, algunes característiques bàsiques d'aquest model. Com dèiem abans, els recursos productius pertanyen a cada demos, per tant a cada comunitat delimitada geogràficament, i l'objectiu de la producció deixa de ser el creixement, sinó que és la satisfacció de les necessitats bàsiques de tots els ciutadans i les no bàsiques que els ciutadans desitgin satisfer i estiguin disposats a treballar per elles. Una altra característica bàsica del model és, com dèiem abans, l'autodependència de la comunitat, és a dir, el fet de que sobretot es depenen en els recursos locals, i que es tracta d'un model econòmic sense estat, sense diners i sense mercat, un mercat real en el sentit d'economia de mercat, com veiem. Bé, aquí tenim un esquema en què a la base es llegeix els ciutadans decideixen, i decideixen sobre tots els aspectes fonamentals de la societat, i en aquest cas de l'aspecte, l'àmbit econòmic, sobre el treball, el consum i la producció. Mitjançant decisions individuals i col·lectives que prenen els ciutadans, es determina la forma com que adopta l'economia de la seva societat. Anem a veure més en concret aquest esquema, cada una de les seves parts. Pel que fa al consum, tenim que els ciutadans reben uns ingressos en forma que adopten la forma de vals bàsics i vals no bàsics, que corresponen als béns i serveis bàsics i als béns i serveis no bàsics respectivament. A diferència dels diners, els vals són personals intransferibles, és a dir, no és un mitjà de canvi, sinó és un mitjà de comptabilització del consum i del treball. És a dir, que els vals, quan es gasten, si una persona rep uns vals personals, quan es gasten en la seva comunitat, en alguna tenda, en algun menjador, doncs aquests vals desapareixen, no es queden com els diners, que sabem que quan tu vas a una empresa i compres alguna cosa, aquells diners es queden a l'empresa, no? Doncs els vals són una forma de comptabilització que quan es gasten desapareixen. Bé, es distingeix entre necessitats bàsiques i no bàsiques, i vals bàsics i no bàsics, i aquesta distinció es fa democràticament, com veurem, és a dir, els ciutadans en les assemblees demòtiques i a nivell confederal, en l'assemblea confederal, decideixen quines necessitats volen incloure dintre les necessitats bàsiques, quins béns i serveis consideren com a bàsics i quins béns i serveis consideren com a no bàsics, i i dintre dels bàsics fins a quin punt, fins a quin nivell de satisfacció satisfer-los. I d'aquesta manera el sector dels serveis i béns bàsics funciona amb un principi diferent del sector dels serveis i béns no bàsics. En el cas dels serveis i béns bàsics funciona amb el principi de... Sí, ara va la pregunta. Funciona amb el principi de a cada un segons les seves necessitats i de cada un segons les seves capacitats. En el cas dels serveis i béns no bàsics funciona segons el principi de a cada un segons el seu esforç. Ara veurem més en concret com es concreta això. Hi ha una pregunta per aquí?
Sí. Per mi, doncs, això, haig d'entendre tot el món com una organització sense estats?
Sí, en el sentit de que l'estat és una organització política separada de la ciutadania, en el sentit de que hi ha, com sabem, hi ha una concentració de poder polític separada i per sobre dels ciutadans, i en aquest cas és una reintegració de la societat amb la política, amb la qual cosa no hi ha estats. És a dir, el poder que avui en dia acumula l'Estat passa directament a la ciutadania. Val, continuem. Béns i serveis bàsics. Com funcionen el sector dels béns i serveis bàsics? Les assemblees demòtiques decideixen quines són les necessitats bàsiques que es volen satisfer i fins a quin nivell cal satisfer-les per cada sector de població. És a dir, es podria pensar que es decideix, per exemple, que habitatge, educació, alimentació i una sèrie de sectors siguin considerats necessitats bàsiques, i les assemblees són les que decideixen fins a quin grau que dintre de cada un d'aquests sectors es cobreix com a necessitat bàsica. Llavors, en base a aquestes decisions, l'Assemblea Confederal calcula les hores de treball per persona que calen per satisfer les necessitats bàsiques de tots els ciutadans de la Confederació. Recordem que una confederació és un conjunt de comunitats confederades mitjançant una assemblea de delegats revocables, etc. Llavors, l'Assemblea Confederal, tenint en compte les necessitats de cada sector de població, emet uns vals bàsics personals que possibiliten a cada persona a satisfer les seves necessitats bàsiques dels diferents sectors.
I cada persona té les mateixes necessitats.
És a dir, col·lectivament decidim quines són les necessitats bàsiques que volem cobrir i per cada sector de població. És a dir, que es pot fer una distinció, per exemple, entre els sectors més joves o infants, o els sectors de més grans, per exemple, o depèn si una persona té alguna característica concreta, es pot incloure dintre de necessitats bàsiques que una persona, per exemple, amb incapacitats físiques o el que sigui, doncs es podria incloure un determinat tipus de necessitats bàsiques. Llavors, una altra distinció important és la distinció entre els tipus de satisfactors. És a dir, els vals bàsics són una sèrie de vals per cada sector de necessitats, però cada necessitat té diferents tipus de satisfactor. És a dir, no és un sistema en què les necessitats bàsiques només siguin sabates i tot siguin el mateix tipus de sabates, sinó que dintre de sabates podem tenir diferents satisfactors, diferents tipus de sabates que satisfan aquesta mateixa necessitat. De manera que cada ciutadà també pot decidir dintre de les necessitats bàsiques amb quins satisfactors gastar els seus vals bàsics. Pel que fa als béns i serveis no bàsics, els ciutadans que volen treballar per sobre les hores ordinàries, és a dir, per sobre els requisits mínims per cobrir les necessitats bàsiques de tota la ciutadania, poden fer-ho i reben per això uns vals bàsics que els permeten satisfer necessitats que han sigut concebudes com a suplementàries. El preu dels productes i del treball no bàsic es determina amb un mecanisme de mercat, entre cometes, artificial, que funciona com una guia democràtica d'assignació de recursos que ajusta l'oferta amb la demanda en base a les eleccions lliures dels ciutadans pel que fa al treball i al consum. Això veurem ara més en concret com funciona. Bé, dic que els vals no bàsics es fan servir per les necessitats no bàsiques, pels serveis, béns i serveis no bàsics, i també es poden fer servir per consumir més béns i serveis bàsics per sobre del nivell prescrit com a bàsic per la comunitat. Com funciona aquest mercat artificial i en concret com es calcula el preu dels productes? El preu dels productes no bàsics es determina prenent en consideració les condicions d'oferta i demanda del passat. Per exemple, és una divisió entre el número de vals utilitzats per l'adquisició d'un bé, posem per cas que els ordinadors personals hagin sigut considerats com un bé no bàsic, com un bé suplementari. Doncs per calcular el preu en aquest mercat artificial dels ordinadors personals es calcula el número d'avals utilitzats durant un període de temps per l'adquisició d'aquests ordinadors, dividit entre el número d'ordinadors produïts, i en surt el preu de la unitat, el preu d'un ordinador. Per exemple, si durant els últims 6 mesos en aquella comunitat es van gastar 100.000 vals no bàsics per l'adquisició d'ordinadors i es van produir 1.000 ordinadors, el preu resultant és de 100 vals no bàsics per unitat. S'entén? Sí. Bé, per això parlàvem abans d'un mercat autoregulat que serveix d'assignació democràtica del treball al consum. Ara veurem més en concret com funciona amb l'aspecte del treball. Es prenen en consideració com dèiem, les condicions de demanda i oferta del passat. És a dir, posem per cas que una fàbrica d'una comunitat d'ordinadors estigui produint 1.000 ordinadors i a un preu determinat de 100 vals la unitat, que és el preu que es va assolir pels últims 6 mesos. Però va veient, a mesura que transcorren els mesos, que s'estan consumint a un ritme més ràpid aquests ordinadors del que se suposa, no?, per aquests 1.000 ordinadors. Llavors puja el preu de la unitat, es fa la divisió i puja el preu, de manera que els ciutadans comencen a gastar més vals no bàsics per adquirir aquells ordinadors. De manera que tots els vals no bàsics que s'han anat gastant en tots aquests mesos comptabilitzaran com a vals a l'hora de fer el nou preu constantment. És a dir, constantment es va autorregulant. A la mesura que es van gastant més vals no bàsics per una cosa que hi ha poca producció, puja el preu, i viceversa, si hi ha poca demanda, doncs baixa el preu perquè s'estan gastant pocs vals no bàsics. A diferència d'un mercat real, s'assembla a un mercat real, però a diferència d'un mercat real és que el mercat real es basa en una distribució d'ingressos i de riquesa molt deformada, molt desequilibrada, amb la qual cosa les necessitats que compleix el mercat són en base a aquelles franges de la població que poden respaldar les seves demandes amb diners, és a dir, que tenen diners per comprar, no? I aquí es parteix d'una base d'igualtat, és a dir, és com un mercat real en base a una igualtat, amb la qual no genera, com que no hi ha propietat privada dels mitjans de producció ni hi ha competència en una economia de mercat real, el que fa aquest mercat és igualar, servir com a guia democràtica d'assignació de recursos. Sí, evidentment que si algú vol satisfer més necessitats no bàsiques ha de treballar més. Si en té prou amb només les no bàsiques ha de treballar més. Sí, hi ha dues preguntes curtes, em sembla. Digues.
Depenent del treball bàsic també hi hauria una diferència d'ingressos de l'alt?
Sí, això és el que veurem a continuació.
Si ja treballarà més, suposo que quan treballes el bàsic estan totes les necessitats cobertes. I si ningú volés treballar més, estaria cobert. No faria falta mà d'obra d'ajuda. Llavors, el que vol treballar més, el que vol un luxe, diguéssim, o en què pot treballar? És a dir, no sobraria.
És a dir,
si tot està cobert, en què treballa?
Podem pensar que les necessitats bàsiques cada comunitat les determina fins a un nivell i uns sectors, però també hi ha necessitats que poden ser suplementàries i que no poden fer falta per tothom, perquè potser hi ha gent que no vol cobrir, però que sí que es vol, hi ha persones que les volen cobrir. Evidentment, si en aquella comunitat, posem per cas que és una comunitat que hi ha una abundància de gent que no li agrada treballar en res dintre del sector no bàsic i que a més, en correspondència amb la seva voluntat de treballar poc, no vol rebre necessitats no bàsiques, doncs seria una comunitat amb un desenvolupament molt reduït de les necessitats no bàsiques. I viceversa, amb una comunitat on la gent vulgui, diguéssim, treballar més hores, posem per cas que s'ha calculat que es necessiten 3 hores diàries per cobrir les necessitats bàsiques de tota la comunitat, doncs pot haver-hi gent que potser no s'ha considerat com a necessitat bàsica, per exemple, participar en un equip de teatre que faci una obra de teatre per la comunitat, però que allò es pot fer com un treball no bàsic, no? Hi ha persones que més enllà d'aquestes 3 hores volen treballar com a actors en aquesta obra de teatre que es farà a la comunitat, o com a moltes altres coses que es poden considerar no bàsiques. Respon a això? Dios.
El que esté enfermo y no puede trabajar, no puede acceder a los vales, los básicos. O sí puede acceder.
Sí. Pels vals bàsics, suposo que això ja no ho preguntes perquè ja, ja us heu entès que queda cobert.
No queden necessitats, estan
cobertes per tot el món. Exacte. Es podrien fer disposicions, això ja són com coses concretes, no? Que són disposicions més concretes, que les assemblees decidissin que, per exemple, per les persones grans o persones que no poden treballar o així, doncs rebin un cert número de vals no bàsics. De totes maneres, tenim que tenir en compte que avui en dia també el treball queda molt restringit, és a dir, avui en dia, per exemple, moltes persones grans que en el fons voldrien treballar d'algú útil per la societat no poden degut als marcs actuals de treball que impedeix que la gent pugui treballar en algú establert com a treball socialment i per tant no es pot, però amb un marc així on les necessitats no bàsiques cada un pot graduar el seu nivell de treball i pot participar perquè no hi ha cap empresa mercantil que vulgui que capitalitzi tot el treball, doncs podem pensar que realment molta gent encara que es trobi en una situació de bueno, que siguin gent, persones grans o en una situació inclús d'una malaltia parcial, molta gent podria treballar si li ve de gust amb necessitats no bàsiques, no? Però igualment sí que es podrien fer disposicions pel tema dels no bàsics. Hi havia alguna pregunta curta més? No,
doncs, sobre l'ajuda del treball, vull dir, jo podria fer la feina que vull o hauria de cedir i per cobrir les necessitats hauria de fer altres tipus de feina?
Sembla que has avançat dos cops a el que ve després, no? Això ve a continuació. Val. És el tema, ja veureu que després, el tema de com cobrir els treballs menys desitjats, diguéssim. Pel costat de la producció, les assemblees demòtiques prenen les decisions sobre l'economia en base al pla dissenyat a nivell confederal pel que fa a les necessitats bàsiques, i en base als desitjos de treball i consum expressats per la comunitat mateixa pel que fa a les necessitats no bàsiques. És a dir, pel que fa a les necessitats bàsiques, com que es cobreixen a nivell confederal, a nivell de totes les comunitats, doncs la comunitat pren les decisions sobre l'economia de la seva comunitat en relació a aquest pla confederal que s'ha fet. Pel que fa a les necessitats no bàsiques, com que es cobreixen més a nivell comunitari, les decisions en quant a la producció, és a dir, en quant al nivell d'inversió amb recursos productius, l'assignació de diversos recursos productius i mitjans de producció, totes aquestes decisions doncs les pren la comunitat, l'assemblea demòtica, en base a aquests dos tipus de béns i serveis. I aquestes assemblees demòtiques donen instruccions a les assemblees dels centres de treball sobre els objectius laborals generals, que alhora, els objectius econòmics generals, que alhora estan en continua interacció també amb l'assemblea confederal, és a dir, un procés de feedback, de retroalimentació entre l'assemblea demòtica, les assemblees dels llocs de treball i l'assemblea confederal. Per les qüestions com el transport, l'energia, la comunicació o altres qüestions que no es poden resoldre a nivells més locals, es poden crear assemblees regionals, nacionals i continentals. Seguint el principi que hem comentat de confederació, creiem que, per exemple, una confederació pot ser una confederació regional pot ser de comunitats de 30.000, 50.000, 60.000 persones, doncs es pot això ampliar per qüestions que necessiten una organització més àmplia, i amb el mateix principi de delegació doncs fer confederacions més àmplies, sobretot en casos on hi ha molta població, com comentàvem abans, no? En casos de milions de persones doncs es necessitarien confederacions que abarquessin àmbits més reduïts de població, que es anessin confederant en àmbits més grans per allò que és necessari. Com comentàvem, aquestes assemblees són consells administratius formats per delegats revocables amb mandats, no són òrgans representatius. Pel que fa al treball, com veiem, també es divideix en treball bàsic i no bàsic, i els ciutadans col·lectivament decideixen el nivell de treball bàsic a realitzar en relació a les decisions que prenen sobre el nivell de satisfacció de les necessitats bàsiques. És a dir, evidentment, en el sector bàsic, les decisions que prenem sobre quin nivell de satisfacció de les necessitats bàsiques s'adopti, quines decisions es prenguin en aquest sentit, tenen relació amb el nivell d'hores de treball bàsics que treballarem com a treball bàsic. I en quant al treball no bàsic, es decideix individualment. És a dir, com comentàvem abans, cada persona decideix si vol treballar més enllà de les hores mínimes per cobrir les necessitats bàsiques i amb quins sectors d'activitat i etc. I fins aquí quantes hores. Bé, per tant, els llocs de treball que ocupa cada ciutadà, tant el sector bàsic com el no bàsic, són de lliure elecció. Llavors apareix la pregunta que havia sorgit abans, de com, que és una pregunta crucial en una societat lliure, una societat realment autogestionada i amb igualtat de condicions, que és com cobrir els treballs menys desitjats, no? És a dir, si tothom li donés per, no sé, per fer algun treball molt desitjat i no fer altres treballs més durs o més avorrits o més repetitius, que com, si aquests treballs són necessaris, com cobrir-los. Pel que fa al treball bàsic, hi ha tres opcions proposades. Una seria la rotació, és a dir, un sistema de torns en què aquells sectors d'activitat que no siguin coberts voluntàriament pels ciutadans quedin repartits entre els diferents ciutadans. És a dir, que potser si tenim 3 hores al dia de treball bàsic, o posem per cas 25 hores a la setmana, potser 20 hores d'aquesta setmana són, per tots els ciutadans, són de lliure elecció entre tots els sectors d'activitat, i 5 són amb treballs que, com que no són coberts de forma de lliure elecció, doncs es cobreixen rotativament, d'alguna manera. Hi ha una pregunta?
I els meus treballs molt especialitzats, vull dir que necessites una capacitació especial per fer-ho. Com es faria aquest treball?
En cas de que els ciutadans, és a dir, hi haurien també la formació específica, i en cas de que els ciutadans no hi hagués, per algun motiu, no hi hagués suficients persones formades per allò, doncs s'incentivaria més mitjançant premis, per exemple, amb els no bàsics sobre aquell sector d'activitat, s'incentivaria més que es cobreixin aquells llocs de treball. Que aquest és l'altre punt, el premi amb els no bàsics.
I crec que seria al revés, que actualment bàsic hi ha molta gent formada i...
I poca gent pels...
I poques feines perquè aquesta gent formada.
Llavors, pel que fa aquesta és una opció, com dèiem, la rotació amb els treballs que no siguin tan atractius per la majoria de persones. Una altra és premiar-los amb vals no bàsics. És a dir, que aquests treballs, a part dels vals bàsics ordinaris, essencials, que retribueixen, també es poden fer un suplement de que es retribueixin amb vals no bàsics i així incentivar a que més persones treballin en aquests sectors. L'altra opció proposada és les complexes laborals equilibrats, que es diu, que és una opció que vol dir que, així com en la societat actual hi ha una hiperespecialització, un complex laboral vol dir que dintre d'un mateix tipus de feina es poden incloure diferents tasques. Per exemple, si actualment en una oficina, en un lloc d'oficines, la persona que està només mecanografiant és una, i la persona que està netejant és una altra, i la persona que decideix és una altra, i la persona que, doncs, es podria, a lo millor, si no hi ha tanta gent que vulgui, per exemple, netejar, doncs fer que hi hagin complexes laborals que incloguin no només mecanografiar, sinó també prendre decisions, que això ja està inclòs amb el tema de les assemblees laborals, i també participar en, per exemple, netejar les oficines, en una sèrie de qüestions, de manera que redueixi la necessitat de certes activitats. De totes maneres, això dels complexos laborals no és la panacea, és a dir, aquesta és una opció que a vegades es pot aplicar i a vegades no es pot aplicar tant, perquè evidentment en casos d'especialització, com comentava abans, doncs segons com pot ser una pèrdua, un malbaratament social, el fet de que, per exemple, un cirurgià tingui que netejar el terra de l'hospital, no? Per exemple, evidentment un cirurgià que requereix molta formació i que necessita unes tècniques molt, molt específiques i que n'hi ha pocs que ho puguin fer, doncs és millor per a la societat i per ell mateix que es puguin concentrar en aquest tipus de feina. Amb la qual cosa, això dels complexos laborals a vegades es pot aplicar, és a dir, és per, diguéssim, contravenir la tendència actual d'una hiperespecialització laboral, però no sempre es pot aplicar. Probablement podem pensar que la combinació d'aquestes tres possibilitats, propostes, podria ser bastant la possibilitat més satisfactòria, en el sentit de que, per exemple, es podrien combinar que hi hagi un sector d'activitats rotatòries que, si tu no vols, no hi participes, per exemple, però si vols participar en aquestes hi participes, i si participes a més ets premiat amb els no bàsics, és a dir, combinar les tres possibilitats i a la vegada complexos laborals. Això pel que fa al treball bàsic. Pel que fa al treball no bàsic, com veurem a continuació, no hi ha problema perquè s'ajusta l'oferta i la demanda amb el mercat artificial. Val. Anem al tema de la remuneració del treball no bàsic, que es calcula a partir de la mitjana d'un índex de desitjabilitat i els preus dels productes. Anem a veure això, com es calcula la remuneració de cada activitat laboral en el sector de les no bàsiques. L'índex de desitjabilitat o l'índex d'atractiu és un índex complex que presenta els desitjos de la gent en referència als diversos tipus de treball. És un mecanisme, per tant, que atribueix més les feines menys desitjades. És a dir, que és una funció inversa de l'atractiu, de la desitjabilitat, en el sentit de que quan més desitjat és un treball, menys es remunera, i quan menys desitjat és, més es remunera. D'aquesta manera es tendeix a equilibrar les necessitats de la societat, per una banda, amb els desitjos de les persones, en concret, per l'altra. Pel que fa als preus dels productes, si aquests pugen, és degut a un augment de la demanda, perquè com vèiem abans, si puja el preu, en el cas que vèiem abans dels ordinadors, si puja el preu dels ordinadors és degut a que augmenta la demanda d'ordinadors en relació a la producció que hi ha d'ordinadors. Això implica que puja el preu dels ordinadors i que, com que l'índex de remuneració en el sector de les necessitats no bàsiques és una mitjana, com dèiem, de l'índex de desitjabilitat per una banda i dels preus dels productes, quan puja els preus dels productes fa pujar també l'índex de desitjabilitat. És a dir, si puja l'índex d'atractiu, com que és una funció inversa, quan més atractiu és un treball, menys puja la remuneració, o sigui, més baixa la remuneració, i viceversa. Quan menys atractiu és un treball, més puja la remuneració. I per l'altra banda, quan més pugen els preus dels productes, és a dir, que fa falta més persones en aquell sector d'activitat perquè ja està pujant la demanda en relació a la producció que hi ha, doncs també fa pujar la remuneració d'aquell treball. Vale, aquí tornem a tenir l'esquema, que veiem un altre cop que veiem els ciutadans decideixen i que veiem el que comentàvem a la part esquerra, veiem els preus i l'índex de desitjabilitat, que és el que conforma la remuneració del treball bàsic, i com els preus es conformen a partir dels vals no bàsics oferts. Hi ha una pregunta aquí?
Sí, bueno, potser per un moment, però estàs parlant de remunerar més o menys, però teòricament nosaltres tenim una remuneració bàsica, bàsics. Per tant, i d'aquests bàsics no pot pujar o baixar. Llavors, com es remunera menys? Les hores extres, o sigui,
Les hores de treball no bàsic, és a dir, això de remuneració més o menys és només en el sector no bàsic. Tot això veus de l'índex de desitjabilitat i preus només surten les fletxes del sector no bàsic, és a dir, aquest funcionament que varia, varia la remuneració només funciona en el sector no bàsic.
Llavors tu, per exemple, pots agafar la feina que està menys remunerada i en canvi, com a no bàsic, com a necessitat no bàsica per guanyar més, o sigui, agafes una que no està tan sol·licitada per guanyar més. Vull tampoc ser dins d'aquest punt d'equilibraria, llavors.
És a dir, tu, com a no bàsic, el que has comentat primer no t'he acabat de...
Si vull ser bomber, encara que estigui poc remunerat, m'hi foto, perquè, bueno, tinc ja això bàsic, els vals bàsics, en canvi, a més de ser un bé, el meu treball de més, em vaig a una altra feina que estigui més remunerada.
Però estàs...
Si tampoc ajudes a estabilitzar la distribució.
Estàs barrejant les bàsiques amb les no bàsiques.
Sí, però...
Per exemple, si tu ets bomber i s'ha determinat que es necessiten 3 hores al dia com a bàsiques de treballar en el sector de bombers, no? Tu treballes, per exemple, aquestes 3 hores i després pots decidir si vols treballar més hores. Pots decidir treballar en un altre sector d'activitat que no sigui bàsic, per exemple, potser ets bomber i t'agrada, doncs, ajudar en la producció de pel·lícules de cine, estar amb les llums i portar el tema de la il·luminació, sí, no, per exemple. Doncs aquest és sector no bàsic, per exemple. Doncs es veurà, l'únic que és variable és la remuneració en vals no bàsics que tu reps en aquest sector. En el bàsic tu reps la mateixa remuneració que tothom en vals bàsics. S'entén?
Un metge, un cirurgià i un bomber cobraria per remuneració, serien les mateixes vals bàsics. Treballant 3 hores. Es remuneraria igual un cirurgià que està operant a poder, que el bomber que juga a la vida...
Si els dos són considerats com a necessitats bàsiques a cobrir, en principi remuneraria igual, a no ser que les comunitats, la confederació, decidís que pels tipus d'activitats, per exemple, que requereixen més capacitació, més formació i així, es donen uns quals vals no bàsics. Això també és una possibilitat. És a dir, que alguns tipus d'activitats més especialitzats es donen uns tipus, uns vals no bàsics, tot i ser bàsiques. Però ja és com una excepció, o sigui, són coses que ja són per acabar de regular, però en principi sí.
No, però
és important.
I una pregunta, l'accés a aquests llocs volguts, a través del que ja explicaves, com s'hi fa? A través de les assemblees també? O...
En aquests llocs volguts, què vols dir? Les bàsiques o no bàsiques?
Ai, no.
Sempre hem de tenir en compte, cada una funciona amb un principi diferent.
Però, en aquest moment deies, has estat explicant tota estona allò de l'accés als treballs que ningú vol fer. Val? Pues, els treballs que molta gent vol fer. Molta gent sí que faltarà, que molta gent hi voldrà treballar perquè és realment la seva vocació. Què ha d'anar a l'assemblea i jo vull fer aquesta persona?
No. És a dir, en el fons sí que s'està relacionant amb la comunitat, però no fa falta que vagi, o sigui, que vagi a l'assemblea presencialment, no? Si, per exemple, posem per cas els treballs que molta gent vol fer, per exemple, posem per cas que en una comunitat hi ha molta gent que vol fer d'actor, això, en teatre o en cine, molta gent vol fer d'actor, i tampoc no hi ha tanta demanda del producte de produccions teatrals, produccions en relació a l'oferta que hi ha d'actors. Doncs la remuneració de treball no bàsic amb vals no bàsics seria baixa, amb la qual cosa només anirien els actors que realment tenen molta vocació, perquè no hi aniria ningú allà pel fet de que tingui molta remuneració, o sigui, aniria la gent que realment vol molt. En canvi, en un sector d'activitat no bàsica, que no hi hagi tanta gent que vulgui, per exemple això, el portar els focus amb un rodatge de cine, potser no és bàsica, però potser no hi ha tanta gent que vol aquesta feina com la d'actor. Doncs aquesta feina seria per l'índex d'elegibilitat més remunerada.
Però jo vull dir, quin contracte?
En aquest cas l'assemblea, o sigui, sí, es creen unes empreses demòtiques, és a dir, que són la propietat dels recursos productius, són de l'assemblea, i aquestes empreses sempre estan controlades i segueixen objectius de l'assemblea. Digues.
Ho explicaràs ara després, però el cas dels acomiadaments, és a dir, quan representa que un producte ja no té tanta demanda i per tant no es crea tanta cosa d'allò, què fas? És que no pots mantenir un seguit de gent produint allò i que després vagi sobrant. Vull dir, com es produiria el acomiadament?
Seria un mecanisme que podríem dir tosc, com és el, o sigui, basto, com és el mecanisme actual, que és d'acomiadaments, sinó que seria un mecanisme això autorregulat, en el sentit de que ningú que vulgui fer una activitat no hauria de deixar de fer aquella activitat. El que passa que si realment hi ha molt poca demanda d'allò en relació a la gent que ho vol fer, baixaria molt el nivell de remuneració, de manera que només la gent que la vol fer d'una manera quasi gratuïta, si ja la faria, diguéssim. De manera que és un mecanisme autorregulat, en el sentit que tu sempre decideixes en relació a la remuneració que hi ha en cada sector d'activitat si la vols fer o no. De manera que si tu realment vols estar en aquella activitat sempre pots, però potser si hi ha molta altra gent que vol, doncs aquella activitat es remunera menys. S'entén?
Un incident? Però no sobre el sistema educatiu avui?
No, hem parlat una mica, és a dir, com les assemblees de les universitats, i ara ja estem acabant, o sigui que com les assemblees d'universitats, com les assemblees dels llocs de treball, es guien per els objectius generals i després autogestionen el seu propi funcionament. Però no parlarem en concret del sistema educatiu, que també donaria per xerrar.
Jo quería preguntar, bueno, estamos en el periodo de preguntas de fondo o...?
Estamos... Sí, casi, casi.
Ja acaba, ja passa.
Estem, sí, sí. Vale, sabemos que sí. Bueno, per acabar de dir que, això, que aquesta és, és una proposta per demostrar que és factible aquesta altra societat, bueno, que ara entrarem més preguntes, que l'objectiu és cobrir les necessitats bàsiques, com dèiem, i que al mateix temps garanteixi la llibertat d'elecció, una societat basada en l'autonomia individual i social. I la pregunta, com podem passar de la societat actual a una democràcia inclusiva, és el que veurem la setmana següent, la sessió dimecres que ve. I ara sí que bueno, ja estàvem acabant, ja acabem i obrim el torn de més de paraules i de preguntes més de fons. Sí, preguntes aquí.
Tenemos un quarto de hora, no tenemos mucho tiempo.
Tenim un quart d'hora.
Si los medios de producción y la distribución de los productos está en manos de, bueno, de la asamblea, digamos, en el caso de los bienes que no son básicos, ¿cómo se pueden producir bienes que no son básicos? O sea, vamos a ver, en el tema de los ordenadores, ¿no? Aquello de más demanda, menos demanda, varía en el precio. Si es un producto que no es básico y se está haciendo, a ver si me explico. El hecho de que haya más demanda o menos demanda ya quiere decir que la Asamblea ha decidido que eso se haga, ¿no? Y si la Asamblea ha decidido que eso se haga, es porque se considera básico. Entonces, no sé si me estoy explicando por dónde voy.
Sí, pero el quid es que la más demanda o menos es elecciones individuales. Es decir, que la Asamblea decide que se haga o no se haga y en qué nivel, pel que fa a les necessitats bàsiques, però per les no bàsiques es basen les eleccions individuals.
Sí, però claro, si los medios de producción son propiedad de la asamblea, yo por mucho que quiera hacer un ordenador, si la asamblea ha decidido que no se van a hacer, yo no puedo hacerlo.
Sí, per això hem comentat quan parlàvem de producció que les assemblees demòtiques prenen decisions sobre els recursos productius en base pel que fa a les necessitats bàsiques en base al pla confederal i pel que fa a les necessitats no bàsiques en base als desitjos dels ciutadans pel que fa al consum i al treball expressats en vals pel que fa al consum i en voluntat de treballar més en un sector. És a dir, que si per exemple s'estan produint 1.000 ordinadors cada 6 mesos i fa falta més i en aquella fàbrica d'ordinadors no se'n poden produir més, doncs sí que és l'assemblea demòtica la que decideix a invertir uns recursos en produir una altra fàbrica d'ordinadors perquè es pugui complir aquella necessitat no bàsica. Hi havia una altra pregunta? Sí, allà.
Me parece muy interesante todo lo que habéis explicado, pero veo un pequeño problema con los bienes no básicos, que es que se puedan producir situaciones de acumulación, es decir, de que determinadas personas pudieran acumular un exceso de bienes no básicos y esto podría dar lugar a esas situaciones de diferencia. Aquí aparecería también otro problema, que es la cuestión de la propiedad. Es decir, esta persona que tiene un montón de bienes no básicos se muere. ¿A quién se los da? Es decir, o has hablado de la propiedad de los bienes, de los medios de producción estarían en manos de la sociedad. Pero los bienes privados, conseguidos por el trabajo y demás, ¿qué ocurre con ellos?
Vale, si no ho hem comentat, però en quant als béns privats aquests de consum, que poden ser, que evidentment n'hi ha alguns que poden això durar tota la vida, doncs no són heretables, és a dir, quan la persona es mor, doncs passen a ser un altre cop de la comunitat. I per tant, qualsevol acumulació, és a dir, si algú arriba a tenir uns ordinadors o el que sigui, una sèrie de béns, doncs són fruit realment del seu treball, del seu esforç, en sector d'activitat no bàsica i si ha pogut arribar a tenir més que altres persones serà perquè ha treballat més en treballs no gaire desitjats i per tant s'ha esforçat més per la comunitat i la comunitat el retribueix amb més necessitats no bàsiques.
Esos bienes passarien novament a la comunitat? No
sí.
Por ejemplo, a la família,
no. No se heretarien. Sí.
Lo que no tengo muy claro es cómo se relaciona la producción con esas funciones que verían sobre que los productos y todo esto fueran ecológicos, o sea, que no fuera, que no hubiera mucho desperdicio, bueno, que mucha contaminación, etc. ¿Cómo sería eso? Es que no me imagino.
És a dir, a les decisions de l'assemblea, un dels aspectes importants seria evidentment l'aspecte ecològic, és a dir, a l'hora de fixar objectius laborals i determinar el tema econòmic, el funcionament, doncs un dels objectius principals és que no sigui ecològic, no? Se suposa que, com dèiem, hi ha un imaginari de no dominació i per tant de respecte a la natura. Com dèiem abans, com que la societat dependria molt més dels seus recursos locals, això fa que hi hagi una consciència ecològica molt més íntima, perquè les persones, quan depenen dels seus recursos locals, cuiden més del seu entorn, no? Perquè saben que la dependència, la supervivència, el benestar a llarg termini depèn de cuidar l'entorn.
I altra cosa, com ha descalculat les 3 hores de treball?
Les 3?
Les 3 hores de treball diàries, com ha descalculat?
Això, bueno, ha sigut un exemple, dir les 3 hores, però bueno, perquè tinguem una idea, em sembla que és dels anys 70-80, dos sociòlegs que es diuen Paul i Percival Goodman van calcular que amb el nivell de tecnològic productiu actual, bueno, dels anys 70-80, si la societat fos organitzada de forma més racional i col·lectiva, farien falta, em sembla que eren, ara no recordo, però moltes menys de 3 hores al dia, és a dir, algo així com... Això els anys 70, exacte. Com 2 o 3 hores a la setmana, algo així. També tenint en compte, evidentment, el càlcul era amb una capacitat productiva industrial que no... que evidentment no té a veure amb el que proposem de relocalitzar l'economia i de fer unitats més petites i no aquesta producció industrial, no? Però evidentment, o sigui, algú sí que té a veure en el sentit de que si la societat és organitzada d'una forma molt més racional, cobrir les necessitats bàsiques de tothom és molt més senzill per tot. Digue. Ja, quin era l'ordre?
Molt ràpid, eh?
Una tècnica, complementant esto que dices tú, cálculo este, en los principios del siglo XX, Pedro Kropotkin, en un libro, Campos, Fábricas y Talleres, hizo un cálculo precisamente de en aquellos años cuánto haría falta. Y el trabajo que hizo llegó a la conclusión que con 2 horas diarias en aquella época, con la técnica de la actividad que estaba, sería suficiente.
Bueno, yo donar-vos
l'enhorabona
pel treball que heu fet i tant de bo que ho veu bé, però ho diré el millor. Us volia preguntar, el sector social de la dona i el treball, l'heu treballat, l'heu tenit una mica previst, perquè clar, fisiològicament té etapes en què la maternitat i d'allò crea una problemàtica laboral. Us volia saber aquest sector com el contempleu i també el sector de la bellesa, perquè hi ha una etapa que potser ja no s'està per treballar, però encara es fa una gran tasca social, bueno, aquí ho veiem, no? Voluntariats i... en fi, vull dir, encara socialment es pot ser molt productiu, com ho contempleu.
Sí, és una mica el que comentava una mica abans per sobre, de que exacte, que es pot ser molt productiu i que el sistema actual no dona perquè això pugui ser, o sigui, ha de ser en sectors de voluntariat, que també es pot fer, però no dona per reconèixer aquest treball com un treball social de la societat establerta, no? Llavors, amb un sistema d'aquest tipus que permet graduar molt més el nombre d'hores que treballes, en quines activitats treballes, i no hi ha una restricció per treballar amb cap tipus d'activitat, doncs la gent gran podria graduar molt més la seva jubilació d'alguna manera, no? Que no sigui d'un dia per l'altre deixar de treballar. I pel tema de la dona, doncs, també podríem considerar que el tema de les necessitats bàsiques, com dèiem, es determina per diferents sectors de població, i el tema del període d'embràs a la dona i així, doncs es podria contemplar, això hauríem de decidir, no? Però segurament seria... podem presumir que seria així, no? que les dones es contempla que en aquest període, doncs, es cobreixen una sèrie de necessitats i sense necessitat de treballar.
Sí, sí, bueno, tenia una pregunta que ja comença a sortir una mica ara, que era sobretot el càlcul de l'organització de temps. Quan estem veient també l'important que són les assemblees i molt estades i... Llavors, trobo molt important l'organització del temps i la gent que participa en l'assemblea. Llavors, per exemple, qui participa a l'assemblea? Per exemple, per qui és 16 anys o per qui és 18 o...
Sí, això no hem comentat. Es participa a partir d'una edat de maduresa també determinada democràticament. És a dir, la condició de l'edat d'aquesta maduresa doncs, també es determina cada comunitat o cada confederació, i a l'assemblea hi poden participar a l'assemblea demòtica tots els ciutadans del demos de la comunitat geogràfica.
I té un màxim, per exemple, d'assistents o
animats
al temps?
Hem de pensar que l'assemblea, això tampoc ho hem comentat, que hem de pensar que no és un és el lloc, és l'òrgan de decisió, l'òrgan sobirà, i és el lloc on els ciutadans adopten les polítiques que decideixen mitjançant un procés d'igualtat de veu i de vot, però que la reflexió sobre totes aquestes propostes i l'elaboració d'aquestes propostes i el debat és un procés previ al moment de l'assemblea. És a dir, que en molts altres àmbits, com puguin ser els mitjans de comunicació, expressions audiovisuals, tertúlies, debats, etc., doncs els ciutadans s'informen sobre les diferents propostes, es van debatent, i quan arriba el moment de l'assemblea és el moment de posar-les sobre taula i decidir en concret quines d'elles.
Llavors, vull dir, caldrien moltes hores per, vull dir, també la quantitat de coses que s'han de decidir, i si caldria assemblees, llavors quanta gent, potser cada dos dies, cada tres, o dies de setmana, doncs, diàries, i això potser per una assemblea de mig dia, vull dir, seria com, en dic, una feina, doncs, pues, una... O sigui, són diverses coses, o sigui, trobo que això té abarca moltes coses, comencem per l'educació, per mullar-se, i és molt important la gestió del temps.
Sí, el tema del temps...
No, bueno, una mica el que dèiem, que sí, que realment quan pensem en un... O sigui, avui ja parlàvem d'això, que com seria una democràcia inclusiva funcionant, i que, bueno, abans de contestar-te, que tampoc et contestaré molt bé, però una mica de reflexió de que per arribar fins aquí hauria de canviar realment moltes coses com a consciència social i en general, vull dir que no es podria arribar a una democràcia inclusiva sense primer canviar molt la gent i les persones, i entre aquests canvis que caldrien, un era el que parlava una mica jo de que la política canviaria molt i deixaria de ser tant un mitjà per fins individuals com a un fi en si mateix de realització personal i social. O sigui, no, o sigui, igual que últimament, mai últimament, actualment la política és un conyàs i o sigui, bueno, no? Però realment tindria un sentit totalment diferent. Però bueno, sí que hi hauria, clar, s'hauria de fer bastantes assemblees, bueno, penso jo, que s'haurien de fer bastantes assemblees.
No, o que no ens impliquem, sinó més...
Queda más preguntas, si quieres, y quedan 5 minutos,
pues, sí, 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 sí.
Por dar la palabra, muy rápido, que quedan 5 minutos, por favor.
Com s'establirien les relacions internacionals a nivell, diguéssim, econòmic? És a dir, aquí s'ha establert una possible democràcia econòmica, però s'ha parlat només d'un estat. És a dir, si entenem que tots dos estats...
Estat no.
Bueno, estats, ja m'entenc.
Regió.
Sí, conceptualment. Com es relacionaria si, per exemple, hi haguessin estats que no tenen una democràcia econòmica i elegissin per altres tipus de sistemes econòmics? És a dir, trobarien dos sistemes que no sé ben bé com hauria de...
Sí, en aquest cas serien dos... Digues.
Seria, diguéssim, particularment en el cas dels bars, per exemple, com s'intercanviarien?
Sí, en cas d'una democràcia ja internacional, d'una democràcia inclusiva internacional, hi hauria formes de, o sigui, hi ha la democràcia econòmica en àmbit confederal, i després s'haurien d'establir formes d'intercanvi per coses que facin falta per àmbits més amplis. És a dir, s'establirien un altre tipus de funcionament d'intercanvi d'una sèrie de coses per àmbits més amplis entre comunitats que ja en si mateixes són molt autosuficients. És a dir, hem de tenir en compte que avui en dia estem en un món que màximament dependent, que ha tendit a crear estructures molt, molt grans, molt internacionalitzades, que no fan falta en moltes casos i que són molt, molt irracionals en molts casos per totes les problemàtiques energètiques, econòmiques que comporten. Llavors moltes d'aquestes coses no, no farien falta. En els casos que fessin falta, que fos internacional, doncs hi hauria formes d'intercanvi, i en el cas en què fos un estat que encara és un estat que no és una democràcia inclusiva, bueno, això ja dependria de les comunitats d'aquesta democràcia inclusiva decidir si és necessari, si es vol intercanviar alguna cosa amb aquest estat i com es fa, no? Això ja serien coses que els ciutadans decideixen en el moment, no? Digues.
Sí. Una pregunta primer sobre la ciutat, per exemple. Em costa molt entendre com s'organitzarien i com es regirien. I, ja, per exemple, com es fa l'autosobirania del menjar en la ciutat, no? Vull dir, aquí, vull dir, jo no puc, no tinc l'hortet, no tinc el menjar, no tinc amb qui de canviar com es faria això, o si es produiria una centralització de les ciutats que pel cap, una ocupació més hegemònica del territori.
Sí, en certa manera seria racional que organitzar-se en comunitats més petites que no comunitats de milions de ciutadans, no? Però tot i així, d'entrada, des de les ciutats actuals, el primer que es podria fer és una descentralització no geogràfica de moment, sinó una descentralització institucional. És a dir, que cada barri o zona de la ciutat funcioni institucionalment d'una forma això, autogestionada, i després hi hagi la confederació, per exemple, de la ciutat, en aquest cas. Exacte, com fer la transformació.
Allà al fons. Exacte. Queden dues paraules, una i altra.
Jo, el que dic, ho dic sense cap tipus d'ànim, sense fer la guitarra, ni res, em sembla molt bé, però li trobo un parell d'esquerra. I en el moment en què es funcionen mal aquests personals inferibles, el que els produeix i el productor de mal, no guanya una certa preeminència sobre la resta de persones. Vull dir que hi ha la possibilitat que el repartidor de l'alt, que d'alguna manera reparteixi els vals en funció de la simpatia que ell tingui envers el que li està repartint i no envers la necessitat real que tingui el que rep el vals. Vull dir que es podria organitzar una mena de tràfic de l'alt que s'han perdut. Llavors, bueno, una altra cosa que m'ha semblat molt tant, la democràcia inclusiva no exclou les minories, com ho veieu?
No exclou què?
Les minories.
És el que preguntava jo, dic, si una persona no pot comparar perquè si va a la pobresa i ho viu aquí, és un pacte de l'assentament
com a individu. Vale, anem a parlar de les altres coses. No hi ha gaire temps, Responem, intentem anar ràpid. Per la primera, és bastant inconcebible perquè els vals són personals i per tant els expedeix la confederació, en el sentit de que la confederació són delegats i persones que n'hi ha moltes i no es poden fer cap trevitxeu perquè estan controlades per les assemblees, i després dels ser personals podríem pensar, per exemple, en una espècie de targetes de crèdit en què tu tens la teva targeta de crèdit i només poden carregar i està tot controlat, diguéssim, per tothom. Però l'altre tema, el tema de les minories, és un tema, per exemple, que els grups d'estudi parlem amb més detall i es parla en el llibre que tractem, que es diu Cap a una democràcia inclusiva, bueno, en castellà, una democràcia inclusiva, i és un tema que es desenvolupa amb més detall. Què fer si en un sector determinat, o sigui, en un lloc hi ha una minoria molt determinada amb uns interessos bastant diferents de la majoria. En general, per les propostes i les decisions generals, s'adopta el principi de la majoria, és a dir, que s'adopta el principi de que les decisions que es prenen són les de la majoria, no? El principi democràtic. Però en cas de que hi hagi una minoria molt determinada que realment té un interès molt diferent, es podrien adoptar disposicions institucionals específiques per protegir la minoria de que no li donin la sensació d'una espècie d'imposició de la majoria sobre la minoria. Però hauria de ser en casos molt concrets en què fes falta, per exemple, que aquesta minoria tingués unes assemblees particulars i decidís, tingués un cert punt, se li podrien otorgar uns drets com per exemple de vet, si és una minoria de, posem per cas, l'assemblea general decideix que si una minoria de més d'un, o sigui, a partir d'un 25%, no? Doncs se li pot otorgar, per exemple, un dret de vet si és una decisió que aquesta minoria veu com a molt contrària a el que vol, no? Això ja són qüestions més específiques a tractar, no? en aquesta societat, o sigui, qüestions que s'haurien de decidir què fer per respectar la voluntat de tothom i el dret de tothom.
Tiempo ya, está
Ja? Sí, tenim que anar tirant.
Vinga, si
sí, una última cosa. A l'últim dia també tindrem més temps de debat, o sigui que també per debats més amplis i així, l'últim dia és més...
Els idiomes que no... Els idiomes que no...